L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Domènec Ramal, un dia més, és qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat i d'informació, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, 5 de març, dimarts, l'obrim com cada dia, avançant algunes de les propostes del seu contingut a ritme de titulars. Temps d'actualitat que avui ens portarà a Santa Bàrbara. El grup municipal d'Unitat Planera demana passos adequats davant les escoles per evitar que els escolars es banyen els peus. L'alcalde respon que s'està quantificant un pressupost per dur a terme una actuació integral a la zona. A Alcanar, l'Ajuntament aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Montsià per realitzar accions de formació dins del projecte Montsià Actiu. La primera d'aquestes accions serà un curs d'agricultura ecològica que començarà la propera setmana. El síndic de Greuges serà dijous a Deltebre i a Alcanar per recollir queixes o consultes de la població. I a l'Ametlla de Mar, el passat divendres, celebraven una jornada sobre pesca-turisme. Coneixerem quines van ser les conclusions un cop celebrada aquesta jornada. També avui parlarem de qüestions comunicatives i de les diferents veus que s'han aixecat per tal que es mantingui la delegació territorial de les Terres de l'Ebre de TV3. I parlarem de propostes de caràcter cultural. Per fer-ho anirem a l'Aldea, on el passat cap de setmana se celebrava l'acte d'entrega dels Premis Sant Bori, que promou Òmnium Cultural. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que ara mateix us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació l'obrim a Santa Bàrbara. El grup municipal d'Unitat Planera demana passos adequats davant les escoles de la població per evitar que els escolars es banyin els peus. També demanen que es tornen a col·locar els senyals de prohibit aparcar als carrers adjacents al centre escolar. Per la seva banda, l'alcalde de la població respon que s'està quantificant un pressupost per dur a terme una actuació integral a la zona. Des de Santa Bàrbara, des de la Plana Ràdio, és Josep Roig qui ens porta avui aquesta informació.
Les pluges importants d'aquests dies han posat de manifest una vegada més una problemàtica que han de patir alumnes, acompanyants i mestres a l'hora d'accedir a les escoles de Santa Bàrbara com a conseqüència de l'aigua que baixa pel carrer cada vegada que plou. Per això, el grup municipal d'Unitat Planera, en el darrer ple municipal, va insistir a l'equip de govern de Convergència i Unió al nostre poble que es construeixi uns passos adequats per evitar que els usuaris es banyen els peus al creuar el carrer. Escoltem el portaveu d'Unitat Planera, Marc Marc.
Jo ja crec que la tercera o quarta vegada que li he demanat que a l'escola, cada vegada que plou, la gent se banya els peus. És a dir, la gent que va caminant i la gent que va caminant acumula una sèrie de cotxes que si... I què passa? Que per travessar el carrer aquell, demanar un pas una mica elevat, com hi ha tipus badems al mateix passeig de les escoles, fer-ne algun d'aquell tipus, perquè la veritat és que la gent se queixa, perquè a més aquests que caben xops. Vull dir, ja ho he demanat diverses vegades i torno a demanar que si pot ser els de la brigada municipal, doncs ho podem fer, no?
Marc Marc també sol·licitava al govern planer que es torni a posar les senyals de prohibit aparcar als carrers laterals a la façana principal del col·legi, que fa uns anys es van treure per motius desconeguts. Marc justificava la petició per la seguretat dels escolars i per evitar conflictes entre els familiars que porten a l'escola els infants, ja que fa pocs dies, fins i tot, hi va haver un problema entre ells per un cotxe aparcat en una zona de pas.
Una altra cosa que també fa uns anys estava i va desaparèixer, i per evitar problemes majors, és que tant el carrer Gerard Bartolí com el carrer, crec que és Corts Catalanes, crec que és el que està baix de l'escola, allí fa uns anys hi havia un prohibit aparcar d'unes hores concretes, de 9, crec que era de 9 menys 10, fins a les 9 i 10, i després de tarda igual, no? Va desaparèixer aquests senyals, però l'altre dia va haver-hi un petit problema en què els cotxes aparcaven allí i diverses persones se van encarar. se van encarar perquè, bueno, los críos entren corrents, si aparquen allí els cotxes volen sortir i allí pot haver un problema que per ara no passa mai res, esperem que no passi mai més.
Per la seva banda, Jordi Boronat, l'alcalde del municipi, va respondre que precisament aquests dies s'està quantificant el cost que significaria una actuació integral a la zona, no solament per evitar els problemes de l'aigua o aparcament, sinó per millorar tot el passeig des del centre cultural fins al passeig del cementiri. Escoltem Boronat.
T'ho dic perquè forma part d'una actuació que jo penso que ha de ser més integral d'aquest tram, que abarcaria més o menys de l'alçada del centre cultural, sí, parlant del passeig de les escoles, fins al passeig de cementiri, que el ferm està molt malament, sí, que les aceres també estan molt malament i s'haurien també de reparar una miqueta, que els arbres estan aixecant una miqueta, que s'hauria de repicar tot, i potser aprofitant això que ho estic quantificant en aquests moments, però això li puc contestar ara, pues que en funció de la quantificació ho podríem fer.
El regidor d'Unitat Planera va acabar felicitant l'equip de govern per haver aconseguit l'ampliació de les escoles que, a partir del proper curs, disposaran de 4 aules més.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Des del Canà parlem avui de propostes formatives i ho fem encara parlant d'aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer que a l'Ajuntament Canareu se celebrava el passat dijous. Un ple que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament del Canà per a la realització d'accions de formació professionalitzadora del projecte Montsià Actiu, treball a les 7 comarques. Una col·laboració i un conveni que portarà a Alcanà l'organització d'un curs sobre agricultura ecològica, un curs que començarà el proper dilluns, dia 11 de març. Ho explicava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanà, Mari Carmen Navarro.
És un curs d'agricultura ecològica que va destinat a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. Este curs constarà de 200 hores teòriques i 40 de pràctiques que se podran fer també al Canà i la intenció és donar uns coneixements previs dins del món de l'agricultura ecològica. Com a finalitat, de donar una alternativa a aquelles persones que, davant de la situació que tenim, no?, d'agricultura, de finques i de conreus agrícoles dins del nostre municipi, pues, que tinguin una alternativa de conreu, que en aquest cas sigui l'ecològic. Bé, tindrà una durada fins al mes d'octubre i després se començaran les pràctiques. Les inscripcions, el període d'inscripcions està obert, el curs començarà el dia 11 de març i jo crec que és molt interessant perquè pot obrir les portes, no?, a una nova alternativa, que sí que sense en parlar, que sí que hi ha empreses al Canà que ja duen a terme aquest tipus de cultiu, però pot ser que hi hagi moltes persones que no s'ho han plantejat i que a partir dels coneixements que poden adquirir en aquests cursos pues, donen un pas més endavant en la seva formació i a la vegada en el seu camí laboral.
D'altra banda, i encara parlant d'aquesta col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcanà i el projecte Montsià Actiu, hem de referir-nos també a aquest servei que des de fa unes setmanes es ve oferint des de l'Ajuntament d'Alcanà. Es tracta, concretament, de la iniciativa del projecte Activa't. Mari Carmen Navarro.
Aprofito també per a recordar que des d'aquest mes passat, des del mes de febrer, comptem dins de l'Ajuntament en un nou projecte, també en col·laboració en Montsià Actiu, que es diu anomenat Activa't. Este projecte consisteix en que dos dies a la setmana, concretament dijous i divendres, comptem al nostre Ajuntament amb la presència d'una tècnica d'inserció sociolaboral que fa l'acompanyament i dona instruccions, no?, a totes aquelles persones que estan en situació d'atur i que la seva finalitat principal, evidentment, és trobar feina. La seva tasca consisteix en assessorar, en orientar i en dirigir a aquestes persones en aquesta situació per a que finalment puguen trobar feina, tant de bo sigui així, no?, perquè no sempre el que volem es pot aconseguir i menys avui en dia, que evidentment no depèn ni de la tècnica d'inserció sociolaboral ni de l'Ajuntament. El que sí que podem dir és que a partir del servei d'assessorament les persones tindran més clar en quina manera dirigir-se a les empreses a buscar feina i fomentes també una mica la seguretat i autoconfiança a l'hora de presentar-se davant d'una empresa per a presentar el seu currículum i ser demandant de faena.
Tal com la regidora explicava, la tècnica del projecte Activa't és a disposició del públic els dijous i divendres a l'Ajuntament d'Alcanar, però si alguna persona vol fer alguna consulta relacionada amb aquesta qüestió, pot adreçar-se al telèfon de l'Ajuntament, al 977 73 20 13, qualsevol dia de la setmana, demanant per Daniela o Judit.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Deltebre i Alcanar són dues poblacions del nostre territori que el proper dijous rebran la visita d'un equip del síndic de Greuges. Els motius d'aquesta visita, des de Ràdio Delta, avui ens els explica Lluïsa Bertomeu.
El síndic de Greuges de Catalunya, dins la campanya d'apropament a tots els municipis del país, visitarà aquest dijous Deltebre i Alcanar. Atendran les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes davant l'administració pública, govern, ajuntament, parlament, o bé contra les empreses que presten serveis d'interès general, ja sigui llum, aigua, gas. La funció del síndic de Greuges és defensar els drets i, per tant, investigar el cas i la possible vulneració dels drets, cercant la millor solució per resoldre la situació injusta. L'adjunt general del síndic de Greuges ens explica el motiu de la visita, Jordi Sánchez.
Això s'emmarca en un programa de donar proximitat als ciutadans d'aquesta institució, i regularment, de fet, cada setmana visitem dos municipis obrint una oficina per poder atendre a les persones, a les veïnes i veïns d'aquell municipi. La gent no té per què saber la derivada dels seus problemes d'administració responsable, quin dret s'ha vulnerat. La gent considera que ha estat maltractada o que hi ha un problema que no s'ha resolt, bé, ens l'exposa i és funció i responsabilitat nostra entendre el que la persona ens diu, fer les preguntes oportunes per fer una composició de lloc adient i demanar tota aquella informació, tota aquella documentació que la persona pugui tenir que no ens hagi portat, perquè és a partir d'aquesta documentació i a partir de l'explicació que la persona ens ha fet que nosaltres valorarem si efectivament la percepció de la persona és encertada i hi ha un problema, o a vegades passa que li expliquem a la persona que no hi ha cap problema i que en tot cas ella pot estar disgustada, però que no hi ha cap motiu per fer cap reclamació. Si considerem que sí, que hi ha un motiu per fer una reclamació, és quan nosaltres iniciem una investigació, ens adrecem a l'administració o a l'empresa contra la qual la persona se sent maltractada i exigim, d'acord amb la llei del síndic, que se'ns posi a l'abast tota la informació sobre aquella persona que té aquella administració o aquella empresa, i és a partir d'aquí que acabem nosaltres fent una resolució on dictaminem si un cop havent estudiat tota la documentació i la informació que ens ha donat tant la persona com l'empresa, hi ha motiu perquè l'administració modifiqui el seu comportament i, si és així, doncs, restableixi els possibles drets que han estat vulnerats contra la persona que ens ha vingut a presentar la queixa.
Si voleu aprofitar la visita del síndic de Greuges a Deltebre i Alcanar, podeu concertar l'entrevista trucant al telèfon 900-124-124 o bé enviant un missatge a l'adreça electrònica síndic@síndic.cat. Per coneixer-lo una mica més o fer altres queixes al llarg de tot l'any, podeu visitar la web síndic.cat.
L'informatiu EMUTE.
Divendres passat, 1 de març, a l'Escola Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar, professionals d'empreses turístiques de l'àmbit marí, d'estacions nàutiques i d'empreses de gestió turística, així com representants de confraries de pescadors i armadors, van debatre sobre el desenvolupament de la pesca turisme. Un debat del qual avui ens porta la crònica des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
Qui ha de gestionar la promoció de l'activitat de pesca turisme? Com aquesta s'encaixarà en la rutina diària de l'activitat pesquera? Aquestes són algunes de les qüestions que van sorgir del debat sobre la pesca-turisme arran de la jornada que es va realitzar el passat divendres 1 de març a l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya, ubicada a l'Ametlla de Mar. Al llarg del matí es van realitzar les ponències Mar Legal i Situació Actual a càrrec d'Alfons Beltrán, professor de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, la ponència de la mà de Frederic Valls, el director de l'escola titulada Models d'Explotació i Activitats, i la ponència sobre Interpretació del Patrimoni Marítim a càrrec de Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós. En aquesta jornada van participar professionals d'empreses turístiques de l'àmbit marí, d'estacions nàutiques i d'empreses de gestió turística, també representants de cofreries de pescadors i armadors. La pesca-turisme, regulada per la Generalitat per decret l'any 2012, té com a fita permetre al sector de la pesca, del marisc i de l'aqüicultura assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i alhora l'apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. Frederic Valls, director de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, apunta un dels requisits per dur a terme una activitat de pesca-turisme de qualitat.
Si volem fer unes activitats que ens donguin del valor que volem tindre, cal formar-se per desenvolupar unes tasques que el sector pesquer avui en dia, doncs, algunes d'elles desconeix enormement, no? És a dir, volem treballar, doncs, amb activitats turístiques, volem transmetre, volem ser intèrprets del patrimoni marítim, i tot això, doncs, requereix d'uns coneixements, doncs, que ara són, doncs, a un primer nivell, que poden ajudar, doncs, a que aquest producte, doncs, aquesta activitat sigui de qualitat.
Des de la cofreria de l'Ametlla de Mar, Josep Tomàs Margalef fa una valoració positiva, però exposa un de les preocupacions del sector pesquer.
Tenim una sola preocupació, que no s'aprofiti este canal perquè s'introduïixin elements estranys als pescadors i que els beneficis que en principi han d'anar a complementar l'activitat quotidiana de pesca de cada barca mos se veiga, pues no sé, contrarrestada per unes altres activitats que trobo que haurien de ser complementàries, però no, que en definitiva han d'anar al tanto, perquè aquestes activitats han de ser nostres i organitzades pel propi pescador.
Per la seva part, des de la vessant turística, Joan Albert Campos, president de l'estació nàutica Costa Daurada, considera que el sector pesquer i el turístic estan condemnats a entendre's pel bé comú.
Pel debat d'avui, si bé hi ha dos pensaments, un és el turístic i l'altre és el de la pesca, però estem condemnats a entendre'ns i segur que farem un producte que pot ser innovador, que farà, doncs, que ampliarà el ventall de possibilitats pels turistes que venen a la Costa Daurada i a l'Ametlla d'aquest nou producte, que per mi té un futur important.
Escoltem també Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós.
Nosaltres la valorem com una molt bona oportunitat, la valorem també amb prudència i responsabilitat. Estem parlant d'un sector econòmic bàsic, principalment als ports, a les ciutats, on l'activitat pesquera, doncs, és un tronc principal. No podem oblidar que la pesca té aquest valor estratègic que està en l'inici de tot un procés que culmina amb menjar peix i que d'alguna manera l'activitat pesca-turisme pot ser un revulsiu de millora per al propi sector.
Els dies 2 i 3 de març es realitza una segona jornada sobre pescaturisme amb una vessant més formativa destinada al sector pesquer a l'Ametlla de Mar. De fet, des de la Direcció General de Pesca està previst realitzar 8 jornades formatives al llarg del litoral català fins a aquesta propera primavera.
Parlem ara de qüestions comunicatives. La notícia la coneixíem a finals de la passada setmana, la decisió de Televisió de Catalunya, de TV3, de tancar algunes de les delegacions. Ara, i en el transcurs dels dies que han passat des que coneixíem aquesta informació, arreu del territori s'han produït peticions per tal que es mantingui la delegació de la televisió autonòmica a les nostres comarques. La diputada ecosocialista Hortènsia Grau, d'Iniciativa per Catalunya, ha presentat una proposta de resolució perquè es negocie amb la productora i els corresponsals per fer viable el servei. Tots els grups del consistori a Tortosa exigeixen a la corporació que busque altres fórmules i establisca els mecanismes necessaris per mantenir la cobertura informativa. Al mateix temps, una televisió territorial denuncia subvencions discriminatòries a alguns mitjans territorials. De tot plegat, des de la Plana Ràdio ens en parla Tere Giné.
Tal com tu expliques, Domènec, la diputada d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Esquerra Unida a Tarragona, Hortènsia Grau, va presentar dilluns una proposta de resolució al Parlament per evitar l'anunciat tancament de la delegació de TV3 a les Terres de l'Ebre. Els ecosocialistes reclamen que se suspengui la mesura i que es negociï amb la productora, així com amb els corresponsals, perquè es faci viable el manteniment i l'aportació als mitjans de comunicació públics perquè compleixen la funció de servei públic enfront les subvencions a grups de comunicació privats que defensen interessos particulars. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tortosa va aprovar també ahir dilluns una declaració institucional que exigeix a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el manteniment de la delegació de TV3 a les Terres de l'Ebre, després de conèixer la decisió de la direcció de suspendre els contractes amb les productores de les corresponsalies d'Andorra, l'Alt Urgell i la Cerdanya, Perpinyà, les Terres de l'Ebre i el Pallars. El ple de l'Ajuntament aprovava també amb el suport de tots els grups un text on es demana que es busquin d'altres fórmules i s'estableixin els mecanismes necessaris per mantenir la cobertura informativa de les Terres de l'Ebre. A més, reitera l'oferiment de cedir gratuïtament un espai a la ciutat. El text aprovat planteja que en cas de que no es pugui mantenir la delegació en el format actual, es busquin d'altres fórmules per mantenir la delegació de les Terres de l'Ebre, fins i tot, diu, utilitzant personal propi, aprofitant l'excedent de personal que pot haver-hi en d'altres delegacions o en la mateixa seu central de TV3. El consistori també reclama que s'estableixi el mecanisme necessari perquè millori la cobertura informativa a TV3 de la realitat de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. A més, reitera l'oferiment que l'Ajuntament de Tortosa fa, concretament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de cedir gratuïtament un espai a la ciutat per ubicar-hi la delegació de TV3 als efectes de reduir el cost econòmic del seu manteniment. Al mateix temps que l'anunci del tancament de les delegacions territorials de TV3 i Catalunya Ràdio ha provocat una onada de protestes, Esquerra Republicana, el Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya ja s'han oposat públicament a la mesura i han anunciat actuacions al Parlament, Canal 21 Ebre ha volgut denunciar un fet que demostra la situació convulsa del panorama mediàtic a les Terres de l'Ebre. I és que el passat dia 15 de febrer, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar l'otorgament de les subvencions concedides a emissores de TDT en català per a projectes que fomenten i consoliden l'espai català de comunicació. Entre aquestes subvencions hi figura l'ajut de més de 124.700 euros que el Departament de Presidència ha concedit a l'empresa editora de l'Ebre Televisió. L'objectiu d'aquesta empresa és fer un projecte de cooperació entre les televisions locals de l'Ebre per construir una plataforma audiovisual de referència i avançar cap a un projecte mediàtic conjunt, un projecte de fusió de les televisions privades del territori, de la qual Canal 21 Ebre no n'està ni informada ni consultada. De fet, aquesta concessió de subvenció es dona quan fa mesos que és de domini públic la més que possible imminent fusió de l'Ebre Televisió amb el canal Terres de l'Ebre Televisió, que també repara una subvenció de 10.000 euros per construir un plató amb capacitat per a 80 persones. En aquest sentit, a Canal 21 Ebre sembla ser que els ha sorprès que s'otorgui una subvenció tan important per construir un projecte mediàtic per al conjunt de les televisions locals de l'Ebre, sense que Canal 21 Ebre no tinga cap constància d'haver estat inclosa en aquest projecte.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I avui parlem també de qüestions de caràcter cultural. Ho fem anant cap a l'Aldea. L'Ajuntament d'aquesta població ha fet publicar una nota de premsa informant que el passat dissabte, 2 de març, a la sala polivalent en Ramon Salvador de la població, tenia lloc l'acte d'entrega dels Premis Sant Bori, d'Òmnium Cultural. El Premi Sant Bori és un premi de narrativa en català dirigit als centres educatius de tots els països catalans i que té com a objectius promoure la participació en un projecte comú d'alumnes i centres de totes les terres de parla catalana i difondre l'ús del català dins l'àmbit escolar, tot incentivant la imaginació, la creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en cadascun dels centres. Recordem, diu la nota, que l'Ajuntament de l'Aldea es va adherir a Òmnium Cultural el passat 1 de desembre de 2012. La presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, Dolors Queralt, es va comprometre en aquell acte a realitzar l'entrega de Premis Sant Bori a la població. Destaquen dels 9 premiats en les diferents categories de cicle inicial, mitjà i superior els 5 aldeans dels col·legis Maria García Cabanes i 21 d'abril de l'Aldea, premiats que es van endur el Premi Sant Bori de Narrativa en català. La relació de premiats en les diferents categories va ser la següent. En cicle inicial, el primer va ser Martí Grau, de l'Escola Portenrodó de Campredó. El segon, Ian Frank, del Col·legi Teresia de Tortosa, i la tercera, Laia Panicello, de l'Escola Maria García Cabanes de l'Aldea. En el cicle mitjà, la guanyadora va ser Sara Bayo, de l'Escola 21 d'Abril de l'Aldea, el segon, Arnau Roca, de l'Escola Maria García Cabanes, també de l'Aldea, i el tercer, Aleix Montero, del Col·legi de l'Institut Daniel Mangraner de Jesús. Passant a la categoria de cicle superior, Nerea Boronat va ser la guanyadora des de l'Escola 21 d'Abril de l'Aldea. El segon va ser Antoni Gil, de l'Escola Maria García Cabanes de l'Aldea, i el tercer, o la tercera en este cas, Maria Ruiz, de l'Escola Miquel Granell d'Amposta. Pel que fa a l'apartat dels contes de primer i segon d'ESO, Oriol Oller, de l'Institut 3 d'Abril, va ser el guanyador, seguit de Gemma Colomer, de l'IES Daniel Mangraner de Jesús, i Laura Pallarès, de l'Institut Escola Daniel Mangraner de Jesús. En els contes de tercer i quart d'ESO, els guardons se'ls van endur Miquel Gil, de l'IES Sol de Riu, d'Alcanà, Maria Guerrero, de l'IES Julio Antonio, de Mora d'Ebre, i Júlia Pinyol, de l'IES també Julio Antonio, de Mora d'Ebre. Mentre que en l'apartat dels contes de batxillerat, els guanyadors van ser Pau Adán, de l'Institut de Tecnificació d'Amposta, Joan Muñoz, del mateix centre, i Anna Arnau, també de l'Institut de Tecnificació d'Amposta. Per últim, la nota acaba destacant també les impressions de l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, que remarcava que des de l'Ajuntament Aldea se senten molt satisfets perquè Òmnium Cultural i els organitzadors dels Premis Sant Bori volguessin triar el municipi per fer l'acte d'entrega dels Premis Òmnium de les Terres de l'Ebre. Tant des de la Regidoria de Cultura com des de la d'Educació, com des de tot el consistori, es felicita als premiats i els encoratja a tots els premiats i no premiats, a tots els participants, per a seguir endavant participant amb el que és el més important, difondre la cultura catalana i la defensa dels nostres valors.
Festa de l'Esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander. Amb el suport d'Antena Aldaia. Festa de l'Esport Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot seguit abordem el pronòstic. Abans dir que d'aquest episodi de la segona llevantada que estem doncs enregistrant, a Roquetes porten concretament l'observatori però situat al peu del Caro 149 litres per metre quadrat, a Viladrau 126, Molló 66, Prades 65, Gisclareny 63, La Llacuna 59, Horta de Sant Joan 57, Falset 56, Vallirana 53 litres per metre quadrat, Anglès 54, Sant Llorenç Savall 47. Un pronòstic encapçalat per una disminució de les precipitacions a mesura que avanci aquest matí migdia, concentrant-se cap al nord i nord-est. Alguna clariana no és impossible cap a l'extrem sud. Durant el vespre i nit, nova reactivació de les precipitacions, comarques de Barcelona i, sobretot, Girona. Cota de neu pujant als 2.000 metres. Els registres poden superar els 100 litres per metre quadrat de noves precipitacions a les comarques gironines fins demà al migdia, primera hora de la tarda. A la resta del país demà s'aniran obrint clarianes per Ponent i el sud, amb temps menys inestable en dies posteriors. Temporal marítim, onades de fins a 3 metres i vent de llevant encara destacable disminuint.
I amb aquestes quantitats realment importants recollides en les últimes hores al nostre territori, aquest nou episodi de pluges que ens arriba després del que compartíssim ja la passada setmana, arribem un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, dia 5 de març. Un servidor, Domènec Ramal, és qui ha estat al control i coordinació de tots aquests continguts que us acabem d'oferir. Gràcies per seguir-nos. Molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.